Bona tarda, benvinguts a aquest nou espai a Un món de conte, un temps, un programa que us convido a compartir tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda. A Un món de conte, doncs, com diu el seu propi nom, explicarem contes, explicarem històries i ens endinsarem en mons fantàstics i meravellosos plens de personatges. Diuen que un conte és en primer lloc i essencialment una obra d'art. Un conte bonic està destinat a encisar, tant com una estàtua bonica o un quadre vell. La seva funció consisteix a produir joia, causar alegria i, mitjançant aquesta alegria, exercitar i nodrir l'esperit. Per tant, explicar contes és, abans que tot, un art de distreure, com passa amb el teatre. La seva finalitat immediata és el plaer de qui l'escolta, el seu plaer, en primer lloc, la seva instrucció després. Al programa d'avui farem tres blocs. El primer d'ells el que farem serà explicar relats infantils curts. Tindrem una segona part, doncs aquí ja pujarem una miqueta d'edat. Els primers eren més per nens més petitets, els segons seran doncs per nens una miqueta més grans i la tercera part la farem per contes per adults. La música serà el nostre acompanyant, un altre protagonista d'Un món de conte. Avui, i a aquesta primera part que us comentava de relats infantils curts, contarem amb la música de la Vanessa Paradis. La Vanessa Paradis és una actriu i cantant francesa que és molt coneguda per èxits com Joe Le Taxi o Be My Baby. I tot i ser francesa, la seva producció musical ha estat tant en francès com en anglès. La Vanessa també és molt coneguda per ser l'actual parella de l'actor Johnny Depp i molts de vosaltres doncs, el recordareu per pel·lícules com Chocolat, Pirates del Caribe, Eduardo Manos Tijeras, Charlie i la fàbrica de xocolata i El sombrero boig d'Alicia al País de les Meravelles. Si us adoneu, aquests dos darrers títols tenen molt a veure amb els contes, amb el món màgic i fantasiós que abans us comentava. La Vanessa Paradis l'any 2000 va gravar un disc que es titulava Bliss i aquest el va dedicar doncs, a la seva filla i va ser un èxit a les llistes franceses i per tant crec que és una molt bona acompanyat per aquesta primera part de contes. Deia l'Albert Einstein que si vols un adult amb un pensament creatiu, de petit li has d'explicar contes i si el vols a més savi, li has d'explicar més contes. Comencem, doncs, amb aquesta primera part. Començarem amb un conte, amb una història que porta per títol Closqueta, la tortuga. És un text de François Bob i va ser escrit el juliol del 1992. El conte diu així: Closqueta és una tortuga tossuda. Aquest matí ha decidit que no anirà a classe de natació. La seva mare ja ha vingut dos cops a dir-li suaument: Closqueta, és l'hora, desperta't. Però la Closqueta fa com si no la sentís i el seu pare s'enfada. Afanya't, Closqueta! La Closqueta sospira. No té cap ganes de moure's. Les seves germanes li fan burla. Però ja poden anar dient. La Closqueta ha amagat el cap i les quatre potes dins la closca. Si no vas a classe de natació, mai no seràs una tortuga de mar de debò, li diu la seva germana gran. Criaràs arrels de tan poc com et mous, li diu la segona. Es queda amagada, segur que té por de la pluja, crida la tercera. Però al final se'n van igual que han vingut. La Closqueta treu el cap i les quatre potes de la closca i assaboreix la calma tot escoltant el xipolleix de les onades. Però reconeix allà lluny la veu del professor de natació. Plegar, estirar. Plegar, estirar. Ara podeu deixar anar els flotadors. La Closqueta avança cap a un racó aïllat a la vora de la mar. Branda el cap i pensa: per què cansar-se? N'hi ha prou de deixar-se surar sota el sol a la superfície de l'aigua. Així. La Closqueta avança cap a un racó aïllat a la vora de la mar. I torna a pensar: per què cansar-se? N'hi ha prou amb deixar-se surar sota el sol a la superfície de l'aigua. I la Closqueta passa una bona estona ben arrepapada sense adonar-se que el corrent l'allunya de la platja. Però vet aquí que tot d'una s'aixeca vent. Bufa cada cop més fort i les onades s'aixequen cada cop més amunt. Grans núvols grisos omplen el cel. L'oceà brama, és una tempesta. La closqueta és sacsejada amunt i avall. Es mereixen, passa aigua, tus, es debat i després ja no es recorda de res. Quan torna a obrir els ulls, el cel torna a ser blau. Al seu costat hi ha una capsa grossa on hi ha escrit Farmaciola. La crosqueta té molt mal de cap, té les potes totes embenades. Tothom està al seu voltant, la mare, el pare, les germanes i tot de gent que ella no coneix. El seu professor de natació li dona un copet afectuós a la galta. Te n'has sortit una bona, eh? Quan tornaràs a les classes de natació? La crosqueta es posa tota vermella, s'escura la gola i amb la seva veu més suau respon educadament. Quan em trobi millor, senyor. Anem, doncs, per la segona història, que és una història que porta per títol Sebastià. És un text de la Regine Pascal i va ser escrit a l'octubre de l'any 92. I diu així: Pare, jo vull anar a l'escola, diu en Sebastià, el petit dofí. Però el pare no hi està d'acord. Abans que el que aprenguis a xiular, li explica. Si no, com vols aprendre els senyals? I aquí és on hi ha el problema d'en Sebastià. No és capaç de xiular. Enfonsa les galtes, prem els llavis sense tancar-los, posa correctament la llengua entre les dents. Uf, és massa complicat. En Sebastià posa la llengua a l'inrevés i no li surt ni un so. Sembla que ho facis a posta, s'impacienta el pare. No, en Sebastià no ho fa a posta i es posa molt trist quan veu que els seus germans marxen sense ell amb les seves carteres. Aleshores, agafa uns caramels i el seu barret nou i se'n va lluny a amagar la seva pena. Però de cop, què passa? Una xarxa li passa davant dels morros. Oh, horror! La xarxa, llançada segurament des d'un vaixell de pesca, es dirigeix directament cap a un grup de sardines que estan xerrant tranquil·lament sense adonar-se de res. Ràpidament en Sebastià corre cap a elles. Compte! Crida. Compte! Les sardines fugen. I just a temps, perquè han estat a punt de ser atrapades. Una d'elles se'n torna cap en Sebastià. Com és que no has xiulat per avisar-nos del perill? S'estranya. No en sé, confessa en Sebastià cap cot. No puc. Per tots els caramels! Mai no havia sentit una cosa així, exclama la sardina. Espera una mica, que t'ajudaré. Dos minuts després, torna amb un cargol de mar. Té, li diu. N'hi ha prou que bufis aquí dins. Funciona sempre. Ah, un xiulet! Quina bona idea! En Sebastià el vol provar de seguida. Bufa suaument, però ai, el cargol resta mut. El petit dofí està decebut, però no pot creure que la sardina s'hagi burlat d'ell. Aleshores, hi torna. Enfonsa les galtes, prem els llavis sense tancar-los, posa la llengua com cal, i és ell qui xiula. Per tots els caramels! Exclama ell també. Ara ho entès, aquesta sardina m'ha salvat la vida. I se'n va tot content a unir-se als seus germans a l'escola. Bé, doncs fem la primera aturada avui a Un món de conte i ho farem per, com us deia abans, escoltar una de les cançons de la Vanessa Paradis, un tema que porta per títol Le tourbillon de la vie.
Des bracelets autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient, et avait l'ovale son visage pâle de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son les banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Doncs bé, després d'escoltar aquest tema, anem per la nostra tercera història. I aquesta porta per títol Zina i Caqui. També és un text de la Regine Pascal de l'any 1991. Diu així: hi havia una vegada una tortuga blava i un lloro verd. La tortuga vivia al mar, el lloro dalt d'una palmera en una illa deserta. Per això no s'havien trobat mai. Però un dia la Zina, la tortuga, va sortir de l'aigua i es va trobar a la platja de l'illa. «Vet aquí un bon lloc per pondre els ous», va pensar. Apenes havia acabat i va veure el Caqui, el lloro que la mirava. «Per què ets tota blava?», li va preguntar. «Doncs segurament perquè visc a la mar», va respondre ella. I va fer una rialla abans de preguntar. «Ah, i tu? Per què ets tot verd?» «Doncs segurament perquè visc dalt d'una palmera», va respondre. Després es va posar a riure i van decidir que serien amics. «Vine a casa meva, et convido a esmorzar», va proposar en Caqui. La Zina va dubtar. «És que he de tornar a l'aigua de seguida, aquí fa massa sol». «Per favor, només un momentet». I bé, la Zina es va posar camí cap a la palmera. No avançava gaire de pressa i anava deixant un rastre a la sorra, però realment feia massa calor. De cop es va aturar i no es va bellugar més. En Caqui es va atabalar. Què podia fer? De cap de les maneres no podia dur amb el bec una tortuga que passava aneu a saber quants quilos. Però tampoc no podia deixar-la allà, a ple sol. Aleshores va tenir la idea d'arrencar 5 fulles de palmera. Amb les 3 primeres va fabricar un parasol que va clavar a la sorra de la platja. Així la Zina es va trobar a l'ombra. Amb la quarta va fer un ventall i amb l'airet que feia va poder revifar la tortuga. I amb la cinquena va fabricar un barret que abans de res va anar a omplir d'aigua. «Gràcies», va dir la Zina, «m'has salvat». Protegida d'aquesta manera, va poder tornar a la mar. Ara en Caqui Ja no la podia veure, però sabia que estava allà. La meva idea d'anar a esmorzar era una veritable bestiesa, li va dir. No, no pateixis, home, ara som amics. Amb la punta del bec, en Caqui va recollir el barret que surava l'escuma de l'última onada. Després va anar-lo a deçar a la seva palmera. Lluny sentia el riure de la Sina. Segur que tornarà un dia o altre, va pensar. I com que una tortuga que riu fa un soroll ben curiós, va riure ell també, tot imitant-la. Escoltem un altre tema de la Vanessa Paradis i aquest porta per títol Les Acrobats. Si us heu adonat, els contes que avui expliquem tenen un comú denominador, per dir-ho d'alguna manera, i és que parlen tots d'animals que viuen a la mar. El llibre d'on estic llegint els contes porta per títol Mil anys de contes del mar i és un llibre que podreu trobar a la biblioteca de Ripollet. Ho dic perquè us animeu, doncs, a tots aquells que us agrada la lectura, que us agraden els contes, a apropar-vos a la biblioteca, on tenen, la veritat és que, un fons molt bo de llibres, de contes, històries que podeu, doncs, agafar en préstec i la veritat és que, doncs, és un molt bon servei que us animo a que feu servir. Anem a explicar una quarta història. Aquesta porta per títol La guerra dels peixos i és una adaptació d'un conte de les Filipines. Diu així: quan mirem la mar, sovint creiem que tot és tranquil sota les aigües, que tot és harmonia i serenitat, pau. Però desenganyeu-vos. Sempre hi ha una sardina que estira els bigotis a un peix gat o un cranc que li pessiga la cua a un cavallet de mar. I coses pitjors. Perquè tot això no és res si ho comparem a la terrible guerra dels peixos que va tenir lloc fa llunes i més llunes. Qui va començar? Doncs sembla que va ser els peixos grossos. Aquests van decidir que els petits no tenien res a fer a la mar i que els exterminarien fins al darrer. Van elaborar una estratègia molt precisa. La balena s'encarregaria de menjar-se l'arenc, la morena de queixalar la sardina, el narval d'empassar-se el peix globus, el peix serra de tallar llesques la palaia i el peix martell d'aixafar el cranc com una truita. Van enviar la balena d'avantguarda. Quan l'enorme bèstia va veure l'arenc, s'hi va llançar sobre tota vela. Però l'arenc, que no tenia pal ull, li en va fer una de bona. Es va cargolar sobre si mateix fins que va ser prou petit per entrar per un forat del nas de la balena i fer-li pessigolles per aquí i pessigolles per allà. Tant i tant li va fer pessigolles que la gran bèstia no ho va poder suportar més. Va fugir tan de pressa com va poder fins que va anar a embarrancar en una platja de la terra dels homes. L'arenc, per la seva banda, va sortir del forat i d'un salt va caure de nou a la mar. La morena es va precipitar sobre la sardina, convençuda que no en tenia ni per començar. Però el peixet va començar a giravoltar a dreta i esquerra, amunt i avall, en una dansa desenfrenada. I la morena va acabar ben marejada i va acabar amb les aletes fetes un nus entre les branques de corall. I allà està encara. La sardina, per la seva banda, va tornar tranquil·lament al seu banc. El narval no es va quedar pas enrere. Va anar cap al peix globus i, hop, se'l van passar tot sencer. Va riure triomfalment, però aleshores el peix globus va començar a inflar-se fins que es va convertir en una immensa bola plena de punxes. La panxa del narval va quedar com un colador. El peix globus, per la seva banda, va continuar amb la seva vida de peix globus. El peix serra, ple de ràbia, es va dir que ell venjaria els seus companys. Amb una fúria terrible va atacar la palaia, que va fugir, cames, ajudeu-me, i es va enfonsar en el fang del fons del mar. I el babau del peix serra va clavar el cap al fang i després no el podia treure. I allà deu estar encara. La palaia, per la seva banda, va continuar la seva passejada entre dues aigües. Només quedava el més terrible, el peix martell. Rebufant aigua per les seves poderoses narius, va fer sortir el cranc del seu amagatall. Però aquest va anar retrocedint fins la platja. El peix martell el va seguir i es va encallar a la sorra. El cranc, per la seva banda, va tornar tranquil·lament al seu refugi, entre les roques. Per ser el més fort no cal ser el més gros. Fins i tot, segons com, és dolent ser-ho. Feu-vos ben petits sempre que pugueu. Ara escoltarem un tema potser una miqueta més animat que els que havíem escoltat abans, de la Vanessa Paradis, i aquest porta per títol Sunday Mondays.
The sun is out, the clouds are slowly going, and now my heart is growing. So let's get up, put on your hat and clothing, let's take a trip and lose our mind. Let's go walking through the fun to just escape and run and leave this troubled world behind. So let's get lost and get our juices flowing.
Us llegiré un conte que porta per títol La gavina i el cormorà. I aquest conte té la peculiaritat de que està escrit en vers, és com si fos una poesia. És un text del Frederic Contian Barré i és de l'any 1990. Diu: "Ella no em pot estimar", sospirava el cormorà. "Ella és blanca i jo tot negre. Fugirà sempre que em veurà i mai no li podré agradar." "Ell no em pot estimar", sospirava la gavina. "Ella és negra i jo tota blanca. Fugirà sempre que em veurà i mai no li podré agradar." Així és com es lamentaven el cormorà i la gavina, enamorats com dos bojos i tristos com dues pedres. "Ja està, tinc una idea", es va dir la gavina. "Em pintaré de negre i seré com ell, i m'estimarà." "Ja està, tinc una idea", es va dir el cormorà. "Em pintaré de blanc i seré com ella, i m'estimarà." Així es van decidir el cormorà i la gavina, enamorats com dos bojos i tristos com dues pedres. "No he de tenir cap por", va pensar la gavina. "Ara sóc negra com la nit. Li confessaré el meu amor i així sabré si li agrado." "No he de tenir cap por", va pensar el cormorà. "Ara sóc blanc com l'escuma. Li confessaré el meu amor i així sabré si li agrado." Cara a cara es van trobar el cormorà i la gavina, enamorats com dos bojos i tristos com dues pedres. "Però segur que és ell?", es pregunta la gavina. "Potser s'ha pintat de blanc? Li reconec la mirada. Sens dubte em vol agradar." "Però segur que és ella?", es pregunta el cormorà. "Potser s'ha pintat de negre? Li reconec la mirada. Sens dubte em vol agradar." Així es van capbussar el cormorà i la gavina i es van treure la disfressa per poder-se abraçar. Ella blanca i ell negre, enamorats bojament i feliços com dos bojos. Amb aquesta història que estava escrita en vers, hem acabat aquest primer bloc de relats infantils. Ara el que us proposo és recuperar contes catalans i ho farem en primer lloc amb un conte que porta per títol La competició del vent i del sol. Una vegada, quan el món era tan nou que encara la natura tenia veu i no existien ni els mesos ni els anys, el sol i el vent es van trobar un matí lluminós i resplendent de primavera. «Bon dia, senyor sol», va saludar el vent bufador. «Com anem, amic vent?», li respongué el sol brillant. «Enraona que enraonaràs», van començar a discutir qui tenia més força. Tots dos volien tenir la raó. «No veus, senyor sol, que si faig una bufada tot m'ho emporto i res no ho atura?» «Ai, com t'enganyes, amic vent! Tu pots bufar, però et guanyo de molt amb la meva escalfor». Empipats l'un amb l'altre, van decidir fer una juguesca. «Saps què?», digué el vent. «Aquell que guanyi es mereixerà el nom de rei». El sol hi va estar d'acord. Com sigui que, per un senderó que serpentejava els camps on germinava el blat primerenc, vorejat de freixes i alzines, van veure un home que feia camí, abrigat amb una manta al coll. El sol i el vent van apostar a veure qui d'ells dos la hi faria treure més aviat. El vent va agafar alè i es posà a bufar amb tota la força. L'home, en sentir aquella ventada sobtada, es va embolicar amb la manta. El vent s'omplí més els pulmons i va fer una segona bufada més forta que la primera. Les fulles dels freixes i les alzines volaven i s'arremolinaven pel camí, però l'home es va lligar encara més fort la manta al coll perquè no se li escapés. El vent començava a estar nerviós i suava d'angúnia, de manera que va emetre una tercera bufada. Les branques queien per terra i fins les soques dels arbres s'arrencaven i deixaven veure les arrels. El pobre home apenas podia caminar, però es va girar d'esquena amb la manta tan ben agafada amb les dues mans que el vent no sabia pas com sortir-se'n. Tant i tant va bufar que va quedar sense alè i li va dir enfadat: «Que se'n vagi a pastar fang l'home i la manta, no puc més, que bufi Satanàs». I el vent va parar de bufar en sec. El sol li va dir, amb posat sorneguer: «Ara em toca a mi». El sol començà a escalfar i escalfar com si pogués foc. L'aire era tan calent que aturava l'alè i semblava que tot s'hagués d'encendre. Les pedres cremaven, les fulles es trencaven, els freixes i les alzines s'assecaven i els camps van quedar carbonitzats. L'home ara tenia tanta calor que es va desembolicar la manta del coll i se la tirà a l'esquena mentre suava i suava. I el sol, escalfa que escalfaràs, li enviava uns raigs tan calents que el pobre home va creure que es fondria. Cansat de tanta xafogor, amb la nosa que li feia la manta, es va dir: «Mira que n'és de calenta aquesta manta, que se'n vagi el diable», i la va llançar a la vora del camí. El sol es gira cap al vent, que tenia el cap cot, i li etzibà amb una forta riallada: «Què tal, Pasqual? Qui li ha tret la manta? Qui ha guanyat la juguesca?». El vent se'n va anar tan rebent que encara corre. És per això que des d'aleshores el sol té el títol d'astre rei. I bufa que bufaràs, que al final del conte arribaràs. Ara us proposo escoltar un tema d'una cantant que segur que la coneixeu, és la Beth, i a més és una cançó en català, ara que doncs torna a estar de moda tot això de la música en català, perquè aquest cap de setmana jo he anat a veure el musical Cop de Rock, i la veritat és que m'ha portat molts records d'aquella música en català de quan jo era més joveneta. Ara us deixo amb aquest tema de la Beth, que porta per títol Terra Trencada, perdó, que és de l'àlbum Segueix-me el fil i que porta per títol Terra Trencada.
Thank you.
Saps un marge vergonyós li saber.
Continuem amb aquests contes catalans amb un segon conte que porta per títol La Margarideta. En un reialme perdut hi vivia un rei amb les seves tres filles. La gran es deia Blanca, era lletja com un pecat, envejosa i egoista. La mitjana es deia Bruna, era bruta com el sutge, orgullosa i rabiuda. La més petita es deia Estel, era dolça com la mel, bonica com un lliri blanc de primavera i bondadosa com la camés. Un dia el rei va voler provar l'amor que li tenia cadascuna de les seves filles. Havia pensat que la filla que li demostrés més seria l'hereva del seu regne. Va cridar la seva filla gran i li va demanar: «Filla meva, digues, com m'estimes?» «Pare meu, us estimo com el pa que ens alimenta cada dia», respongué Blanca. El rei, content, va respondre: «Doncs, si em vols com el pa, amb mi t'has de quedar». Després cridà la seva filla mitjana i li va demanar: «Filla meva, digues, com m'estimes?» «Pare meu, us estimo com el vi que cada dia ens acompanya a taula», respongué Bruna. El rei, satisfet, va respondre: «Doncs, si em vols com el vi, queda't amb mi». Finalment cridà la seva filla petita, la nineta dels seus ulls i la seva preferida, i li va demanar: «Filla meva, digues, com m'estimes?» L'Estel s'ho va rumiar una bona estona i finalment exclamà: «Us estimo tant com la sal amb què adobem els menjars». El rei, en sentir aquesta resposta inesperada, se sentí molt decebut i li digué: «El teu amor és com la sal que crema les ferides, que encega els ulls i fa venir set? Així m'estimes? Desagraïda, fuig del meu costat, no et vull veure mai més». I sense voler escoltar les súpliques d'Estel, ni veure les llàgrimes com cigrons que queien dels seus ulls, la va treure del palau. Les seves dues germanes s'ho miraven de lluny i estaven satisfetes. La germana petita, la preferida del pare, era foragitada per sempre més. La pobreta Estel va marxar per corriols de muntanya, amb uns vestits espellifats i la seva dissort per companya. «Camina que caminaràs», passa dies i nits a sol i serena, fins que va ser molt lluny de casa seva i ningú la podia conèixer. Un bon dia arribà a una masia i es llogà per fer de pastoreta de les oques i dels ànecs de la casa. Els portava a pasturar a la vora d'un riu i s'emmirallaven les seves tranquil·les i transparents aigües mentre es pentinava amb una pinteta de marfil. Tenia una bonica veu i sempre cantava la mateixa cançó: «Aigües que navegueu riu avall, emporteu-vos la meva tristor, nit i dia sempre igual, visc soleta amb el meu dolor». Les oques i els ànecs l'escoltaven encissats, menjaven l'herba del prat verd i eren els únics companys de la malaurada princeseta. Cada dia es feia una garlanda amb les flors bosqueroles, margarides, campanetes, violes i clavells del bosc. Eren ara les joies que adornaven el seu pit i recollien la seva rossa cavallera. L'hereu de la masia de seguida s'havia fixat en la bellesa de la pastoreta. Fins i tot es va adonar com tenia les mans de blanques i de fines. I va sospirar per ella i va sospitar que aquella gentil noieta doncs no era pas qui devia ser. Segur que tenia un secret ben amagat en el fons del seu cor. Sempre que la feina li ho permetia, li anava a fer una estona de companyia a la vora del rierol. De mica en mica, la confiança es va anar obrint pas entre els dos. S'asseien sota un salze amb branques que suraven sobre les aigües i ella li cantava la seva bonica i trista cançó. L'Estel i en Ramon, que així es deia el fadrí del Mas Ferrer, es van enamorar. Ella li va obrir el seu cor i li va confessar que en realitat era una princesa dissortada. En Ramon va convèncer la seva mare perquè el deixés casar amb aquella pastoreta princesa i la mare, en saber que el seu fill havia escollit una noia d'una condició tan elevada, va accedir-hi de seguida. A la festa de les noces hi van convidar molts veïns de la contrada, perquè la gent del Mas Ferrer tenia moltes coneixences. L'Estel va demanar que convidessin el rei, que va estar molt content perquè li agradava molt anar a tots els convits del seu reialme. La pastora princesa va demanar de cuinar ella mateixa el menjar que s'havia de servir al seu pare. Va tenir molta cura en la seva preparació i va fer servir els millors ingredients que tenia a mà. Va guisar les millors viandes, les millors aus i les verdures més exquisides. Però sabeu què? No hi va tirar ni un bri de sal. Arriba el moment del casament i a l'hora de l'àpat es va servir al rei el menú especialment preparat per ell. Quan va haver acabat, va exclamar: "És el menjar més deliciós que mai m'han servit. Però s'han oblidat de tirar-hi la sal i li ha faltat tot el gust del món. Més m'hauria estimat menjar sense pa i sense vi que sense sal." Aleshores, la núvia li recordà que havia tret una filla de casa seva perquè li havia dit que l'estimava com la sal i que, en canvi, havia estat satisfeta amb la resposta de les altres dues filles, que deien estimar-lo com el pa i com el vi. En aquell moment, el rei va reconèixer la seva filla petita i li va obrir els braços per fer-li una forta abraçada. Li va explicar que des que ella havia estat foragitada de palau, les dues germanes grans havien intentat quedar-se amb el reialme fins que el rei les havia casat amb dos pagesos d'un altre regne i ara vivia sol i trist pensant en l'error que havia comès. A partir d'aquell dia, la princesa Estel i el seu marit tornaren a la cort i van viure feliços, fins Estel es va convertir en la millor reina que el reialme hagués tingut mai. I la rondalla és acabada. I si no és dolça, serà salada. Per acabar aquest segon bloc amb aquests contes catalans, doncs us convido a escoltar un tema del Dani Flaco, que és d'un àlbum que van fer per celebrar o per fer-li un homenatge a un gran cantant que porta per nom i que segur que tots coneixeu, el Lluís Llach. La cançó que escoltarem ara es diu "Que tinguem sort" i us explicaré un secret. És una cançó doncs que té molta importància per mi. Espero que us agradi.
Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar.
mi no va mai nessun camí planer ni estels d'argent ni un demà ple de promeses sols un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc escrius per demà.
Per acabar el programa d'avui us proposo un conte del Truman Capote. Amb ell el recordareu per ser, bueno, potser el recordareu més relacionat amb la pel·lícula Desayuno en Tiffany's o Desayuno con Diamantes, però ell també era un gran escritor de cuentos. El que he escogido lleva por título Un bisón propio. La señora Munson terminó de retorcer una rosa de lino en su pelo de color caoba y retrocedió unos pasos desde el espejo para apreciar el efecto. Después se recorrió las caderas con las manos. El único problema era que el vestido le quedaba un poco demasiado prieto. Tras una última mirada de desdén a su reflejo, se volvió y entró en el cuarto de estar. Estaba tan emocionada que no podía disgustarse de verdad. Vinnie Rondo venía a verla. Figúrate, Vinnie Rondo. Y esa misma tarde, al pensarlo, sentía un aleteo en el estómago. Habían pasado casi 5 años y Vinnie había estado todo ese tiempo en Europa. Vinnie de vuelta en América, pensó con un regocijo incesante por la fantástica noticia. Amontonó sobre el sofá las almohadillas verdes y se sentó. Examinó la habitación con ojos penetrantes. Es curioso que no veamos realmente nuestro entorno hasta que esperamos una visita. De pronto, sonó el timbre. Sonó 2 veces antes de que ella pudiera moverse de tan emocionada que estaba. Por fin se serenó y fue a abrir. Al principio no la reconoció. La mujer que tenía delante no llevaba aquel peinado tan chic recogido en un moño. Por el contrario, lo llevaba más bien lacio y parecía desgreñado. Vinnie, querida, te habría reconocido en cualquier parte. La mujer seguía plantada en el umbral. Debajo del brazo llevaba una caja grande de color rosa. Sí, Berta. Su voz era un extraño susurro. «¡Qué amable, muy amable! Yo también te habría reconocido, aunque has engordado bastante, ¿no?» La anfitriona estaba azorada y no supo qué decir. Entraron del brazo en el cuarto de estar y se sentaron. «¿Te apetece un jerez?» Vinnie sacudió su cabecita morena. «No, gracias». La señora Munson, resignada, volvió a recostarse en el sofá. «Ahora, querida, cuéntamelo todo. ¿Cuánto has vuelto de los Estados Unidos?» Vinnie colocó la caja grande y rosa entre sus piernas y enlazó las manos. «Llevo aquí casi un año». «Llevo aquí casi un año», repitió. Hizo una pausa y luego se apresuró al ver la expresión sobresaltada de su anfitriona. «Pero no he estado en Nueva York, desde luego. Me habría puesto en contacto contigo antes. Estaba en California». «¡Oh, California! Me encanta California», exclamó la señora Munson, aunque en realidad Chicago era lo más al este que había estado. «Así que cuando volví a Nueva York la semana pasada pensé en ti al instante. Me ha costado horrores encontrarte porque no me acordaba del nombre de tu marido. Albert», dijo sin que hiciera falta la señora Munson. «Pero por fin me acordé y aquí estoy. Verás, Berta, la verdad es que empecé a pensar en ti cuando decidí deshacerme de mi abrigo de bisón. La señora Munson vio un rubor súbito en la cara de Vinny. ¿Tu abrigo de bisón? Sí, dijo Vinny. Te acordarás de él. Siempre te gustó mucho. Empezó a desatar la raída cinta de seda alrededor de la caja. Pues claro, sí, claro que sí, dijo la señora Munson, dejando que el claro se fuera apagando poco a poco. Me dije, Vinny Rondo, ¿para qué demonios necesitas este abrigo? ¿Por qué no se lo queda Berta? Ya ves, Berta, me compré en París un abrigo maravilloso de Marta Cibelina. Y comprenderás que no necesito para nada dos abrigos de piel. Así que pensé en ti. Y si no lo quieres tú, lo guardaré, solo porque no soporto la idea de que lo tenga otra persona. Giró en el aire el abrigo a derecha e izquierda. Era precioso. La piel brillaba suntuosa y muy tersa. La señora Munson dijo sin pensar. ¿Cuánto? Retiró la mano rápidamente como si hubiera tocado una llama y escuchó la voz de Vinny suave y fatigada. Me costó casi 1000. ¿1000 es demasiado? Me temo que es demasiado, no puedo permitírmelo, dijo distraída, mirando aún el abrigo con miedo a levantar los ojos y ver la cara de la otra mujer. Vinny arrojó el abrigo sobre el sofá. Bueno, a ver, quiero que te lo quedes. No es tanto por el dinero, pero creo que debería recuperar algo de mi inversión. ¿Cuánto podrías pagar? La señora Munson cerró los ojos. ¡Oh, Dios! ¡Aquello era horrible! ¡Un auténtico horror! 400, quizás, respondió con voz débil. Vinny volvió a levantar el abrigo y dijo con un tono animado. A ver cómo te sientan. ¡Oh, creo que es precioso, Vinny! ¡Ha sido un encanto al pensar en mí! Vinny se apoyó en la pared y en su cara pálida había dureza a la intensa luz del sol de las ventanas del espacioso dormitorio. «Puedes extender el cheque a mi nombre», dijo con desinterés. «Sí, por supuesto», dijo la señora Munson, volviendo a la tierra de repente. Volvieron al cuarto de estar y rellenó el cheque para Vinny. Esta lo dobló con cuidado y lo depositó en su bolsito de cuentas. Em comenten que se'ns està acabant el temps. Si us sembla, el cafè més acabat, doncs aquest conte del Truman Capote el proper dimecres. Gràcies, Fran, pel teu suport tècnic i fins la setmana vinent.